5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I l'equip tècnic que habitualment l'acompanya, que avui encapçala el Marc Pujol amb l'ajut i l'assessorament del Toni Olivella, i que també inclou la Goretti Martínez, que, com sabeu, després d'aquestes modestes explicacions que faig, agafa els àudios i els penja de la xarxa i de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca. Però també tenim un altre company, aquest immaterial, que és la música, i perquè sempre posem una cançó per acompanyar cadascuna d'aquestes efemèrides que expliquem, i una així a la introducció. I ara, aprofitant que estem al mes de gener encara i que, home, fa frescota, doncs ens ha semblat interessant posar la cançó aquella de l'estimat i venerat Joan Manuel Serrat, que porta per títol Quan arriba el fred. Així doncs, comencem el programa d'avui amb la cançó Quan arriba el fred.
Quan arriba el fred s'amaguen les roses i no es veuen noies riure pels carrers. Quan arriba el fred tot sembla morir-se, arbres sense fulles et rebran hivern. Quan arriba el fred s'adormen els homes, es tanquen les portes, se'n van els ocells. I amb el seu volat te vas anar tu buscant altra terra, buscant altra llum. Només m'has deixat un poble desert. Quina tristor viure quan arriba el fred. Però s'acaba el fred i desperten els homes, els arbres, les bèsties, les flors del passeig. Quan els ocells tornen a morir el fred, la blanca muntanya es vesteix de verd. Tot és diferent, la vida desperta.
...27 de gener de l'any 2014... el dia que la ciutat de Nova York mora als 94 anys el cantautor i activista nord-americà Pete Seeger. Pete Seeger, que era fill d'una família de musicòlegs, una família més aviat esquerranosa i d'origen purità, els pares el van fer entrar en el món de la música ja de molt jove, perquè el noi havia d'acompanyar el seu pare a l'ukelele o al banjo quan participava en els festivals d'esquardens, allò de quadrilla, que en diríem, de tota la seva regió natal. Ell havia nascut a Nova York també. Als 20 anys, per tant, portat per tot això, va abandonar els estudis de periodisme que havia començat i es va dedicar exclusivament a la música, i en concret dintre de la música a la cançó popular, començant en els diferents camps de música que es via a la zona de Nova York. El 1938 comença a estudiar els arxius musicals de la Biblioteca del Congrés, ajudat pel seu protector, el musicòleg Alan Lomax, que li fa que recuperi cançons tradicionals i que tingui la intenció, i ho faci, d'anar a conèixer els cantants encara hi ha per l'Amèrica profunda, aquells cantants, els bluesmans, com ara el Led Belly, o gent com el baladista, poeta i cantant Buddy Guthrie, amb qui fundarà una companyia discogràfica, l'Almanac Singers, on publicarà el seu primer disc amb cançons d'aquell, en aquell moment, militants sindicals, és a dir, ell era un d'esquerres, de família d'esquerres, ja ho hem dit, i pacifista, i després de la, tot i que després de la invasió de la URSS per l'Alemanya nazi, les seves cançons es converteixen ja en militants, en antifeixistes, i que demanen l'entrada de la guerra dels Estats Units a la guerra de la Segona Guerra Mundial. Acabada aquesta, s'instal·larà a vora del riu Hudson i fundarà la seva companyia de folk i també d'activisme, el Pop People Song Incorporated, que el govern en aquells moments, doncs, reaccionari de republicà, doncs, veu amb mals ulls i fa vigilar pel FBI aquell del McCarthy, del John McCarthy. El 1949, però, el noi ja comença a fer les seves primeres incursions. De fet, junt amb Lee Hayes fan una cançó, la If I Had a Hammer, aquella Si tingués un martell, que és una cançó que precisament el govern considera subversiva i, per tant, prohibeix la seva publicació fins a l'any, 7 anys més tard, fins a l'any 1956, quan la replegaran, l'agafaran Peter, Paul and Mary primer i després Trini López per fer-la una cançó popular a tots els Estats Units i arreu del món. El 1950, però, el Pete Seeger fundarà, junt amb el Lee Hayes aquest que havien composat aquesta cançó, amb Ronnie Gilbert i Fred Hellerman, un grup, el grup Els Teixidors de Weavers, que serà l'embrió de tota la cançó de protesta que es farà a partir d'aquell moment als Estats Units, perquè arribaran al primer lloc de vendes de discos en aquell país amb el seu Good Night Irene, una versió clàssica de Led Belly, aquell que havia anat a conèixer a l'Amèrica profunda, que fan que el grup comenci a comercialitzar-se, cosa que enfada Pete Seeger, que abandona el grup i es dedica a fer gires en solitari amb el banjo, i popularitzant la figura del cantautor. En 1959 es tornarà a trobar amb Buddy Guthrie al Newport Folk Festival, que fundarà i que donarà impuls a la música folk i concretament farà sortir tota una generació de nous intèrprets de folk dels anys 60 amb gent jove com Joan Baez, jove en aquell moment naturalment, com Joan Baez i Bob Dylan. Però el Pete Seeger, clar, la seva família era esquerranosa, ell era membre del Partit Comunista Americà des de l'any 1940, havia negat a declarar a les comissions de l'època del McCarthy, cosa que li va portar fins a 10 condemnes que finalment els hi va perdonar, però ell va decidir canviar una mica el seu rumb, deixar l'activisme polític i dedicar-se a l'activisme, que també és polític, naturalment, a l'activisme dels drets civils, i convertirà la cançó aquella que s'ha fet d'aquestes flors, Where Have All the Flowers Gone, amb un himne pacifista que tindrà molt èxit i que impulsarà tot el moviment, ja dic, de lluita contra l'activisme social. Però no només amb això, també anirà a parar o entrarà o passarà per els de la lluita dels drets civils dels negres, convertint l'himne religiós We Shall Overcome en un himne que farà cantar amb la Joan Baez. També el 1966 agafarà la cançó Guantanamera i en farà un himne contra la guerra del Vietnam. A final dels anys 60 farà un altre gir, un altre canvi de situació, d'enfocament, i es comprometrà amb l'ecologia, creant una companyia que denuncia la degradació dels rius americans i altres atemptats ecològics. Paral·lelament, però, com que als Estats Units la música folk ha acabat sent popular, fent-se popular i institucionalitzar-se, Pete Seeger passa també a l'aspecte més comercial. Entra al Saló de la Fama del rock and roll el 1996, rep un Grammy, el millor àlbum, pel seu àlbum Pete, un premi que després repetirà un parell de vegades, rep també premis internacionals, la medalla Félix Varela de Cuba, etc., convertint-se en un factòtum mundial de la música que lentament es va retirant i que mora el 27 de gener del 2014 a Nova York, com dèiem al començament, amb 94 anys. I com que, com ja us he explicat, la cançó aquella del Good Night Irene es va convertir en el símbol que va impulsar tota la música folk als Estats Units, doncs és aquesta la música, la cançó que hem triat per acompanyar o per rematar aquesta semblança de Pete Seeger. La canta precisament el seu compositor Lead Belly. Good Night Irene.
As your mother for you, he told me that you were too young. I wish, dear Lord, that I never seen your face. I'm sorry he ever was born. Irene, good night. Irene, good night. Good night. Good night, Irene, I guess you in my dream. Sometimes I live in a country, sometimes I live in town, sometimes I have the great notion to jump into the river and drown. Good night, Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I guess you in my dream. Stop rambling and stop gambling. Quit staying out late at night. Go home to your wife and your family. Sit down by the fireside bright. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I guess you in my dream. God knows I do love her till the sea runs dry. If Irene turns her back on me, I'm gonna take morphine and die.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
28 de gener de l'any 1892. El dia que a la ciutat de Berlín, a Alemanya, neix el que serà director de cinema nord-americà, encara que d'origen alemany, Ernst Lubitsch. Ernst Lubitsch era el fill únic d'un famós i reputat sastre berlinès, Simon Lubitsch, que tenia doncs un gran magatzem a Berlín i estava casat amb una altra noia d'origen jueu, tots dos eren d'origen jueu, escanitzant, és a dir, de la part occidental d'Alemanya i que parlaven la llengua irish. Ell, doncs, corresponent amb aquesta situació econòmico-social, va rebre una educació exquisita que incluïa, evidentment, les arts dramàtiques, que de seguida el van seduir. Però portant-lo a un cansament del fet de, diguem, d'estudiar i que el noi no aguantés més. Als 16 anys va decidir plegar, el seu pare, com és normal amb un pare d'aquestes característiques, diguem-ne, va dir, doncs, si no treballes, si no estudies, has de treballar. I el va posar dintre del magatzem del seu negoci. El noi no va aguantar, no va passar dels 6 mesos i van haver d'arribar amb el pare amb un pacte. I el pare què va fer? El va posar a la part de comptabilitat, que així només treballava els dematins, per dir-ho d'alguna manera, i li va permetre que pogués aprofitar les tardes i les nits per tota la història del teatre. I així ho va fer, gràcies a fer-se amic de l'actor Victor Arnold, que li va aconseguir petits treballs a diferents cabarets, on se'n va sortir força bé i va començar a ser conegut. També l'Arnold, el director, l'actor aquest, el va presentar al director del Teatre de Berlín, del Teatre Alemany de Berlín, amb Max Reinhardt, que li va començar a donar papers amb obres clàssiques com el Faust i algunes altres. De fet, una de les representacions que, en les que ell intervenia l'any 1912, concretament amb el Miracle de Wohlwiller, va ser filmada per l'estudi Bioscope de Berlín i van veure que tenia fusta d'actor i el van cridar per fer la seva primera pel·lícula, l'Ideal Gatín, i per fer papers còmics i una sèrie de pel·lícules, aquesta que el va fer conegut, Les Meyer, que interpretava un còmic jueu alemany i totes les desventures que li anaven passant. Això el va fer molt popular fins al punt de ser considerat al mateix nivell que Max Linder a França i que Chaplin als Estats Units al principi de l'època. Sobrat d'idees com anava, perquè era molt brillant, el 1914 va començar a dirigir els seus propis guions. La primera obra va ser Blindekuh, basada en una òpera de Strauss, ni més ni menys, i el van lentament va anar assumint un paper triple d'actor, director i autor, que el va començar a fer força famós, força famós. Durant la guerra del 14-18, la Primera Guerra Mundial, Lubitsch va fer pel·lícules còmiques per aixecar la moral dels alemanys, dirigint obres com L'auge de Ma Mumi amb Pola Negri o una versió de la Carmen i la comèdia La princesa austríaca. Tot això va fer que fos conegut arreu del món i que d'Estats Units el cridessin. Això va, i per tant, el 1922 va agafar les cames, va deixar Alemanya, tenia 30 anys, i llavors se'n va anar a Hollywood convidat per la Mary Pickford, que volia que el dirigís ell. Ho va fer amb una pel·lícula de l'any 1923, Rosita, que va ser un gran èxit i que va suposar que en Ernst Lubitsch fos contractat per la Mary Pickford Company, que ràpidament va començar a destacar el que es va anomenar amb els ambients de cinema el toc Lubitsch, d'elegància, de sàtira i de sentit del ritme de les imatges, i que va aconseguir ràpidament el permís de residència perquè es fes nord-americà. Un cop fet això, el 1926 va fitxar per la Paramount i va fer la primera pel·lícula parlada, Love Parade, del 1929, amb Maurice Chevalier i Jeanette MacDonald, una pel·lícula que va tenir 6 nominacions als Oscar, inclòs el de la millor pel·lícula. Mentrestant, a Alemanya doncs, l'havien rebutjat, li havien retirat la nacionalitat alemanya, però ell se n'enfotia perquè ja havia estat nomenat, ja era nord-americà i havia estat nomenat director de la Paramount. Es va casar amb Vivian Gay, va tenir una filla, i durant tota aquella època va fer les seves millors pel·lícules, totes elles comèdies. Es va especialitzar en el gènere de la comèdia, aprofitant que tenia els millors guionistes, com en Billy Wilder, o les millors estrelles del moment, com Claudia Colbert, Gary Cooper, Marlene Dietrich, James Stewart, etc. En aquella època va dirigir pel·lícules tan mítiques com La Ninochka de 1939 amb la Greta Garbo, La botiga de la cantonada el 1940 i la divertidíssima Sé o no sé, aquella companyia d'actors que persegueixen una espia i tot això de l'any 1942, el Sé o no sé. El 1947, el Lubitsch, que havia estat nominat 3 vegades a l'Oscar però que no havia rebut cap Oscar, va rebre un Oscar honorífic. Se sabia que estava bastant fotut i efectivament va morir poc després d'una crisi cardíaca mentre rodava La senyora de l'abric d'Hermini, que va haver d'acabar el director Otto Preminger per poder, diguem-ne, fer-ho. Ell va morir el 30 de novembre de 1947 a Bel Air, a Los Angeles, i està enterrat al Forest Lawn Memorial Park Cemetery de Glendale, a Califòrnia. Un alemany que, la veritat sigui dita, va acabar sent nord-americà. I, a més, director de cinema, com ja hem dit, amb pel·lícules mítiques. Per això, per il·lustrar la seva explicació, la breu biografia que us he apuntat aquí, doncs hem triat una cançó d'una pel·lícula, i una cançó d'una pel·lícula mítica que parla del cinema, com Cinema Paradiso, naturalment. Hem buscat no l'episodi central o no el tema central, sinó el que porta per títol First Youth, és a dir, la primera joventut. Aquí teniu la cançó d'Ennio Morricone i la pel·lícula Cinema Paradiso, First Youth. Thank you. 29 de gener de l'any 1860, el dia que neix a la localitat russa de Taganrog el dramaturg i escriptor rus Anton Pavlovich Chekhov. En Anton Pavlovich Chekhov era el tercer fill dels sis que tenia el botiguer Pavel Chekhov, que, a part d'això, tenia com a afició el ser mestre, tenia un cor i era mestre de cor, i, a més, era un fanàtic religiós que, val a dir, que maltractava els seus fills. Per sort, estava casat amb Eugènia Morozova, que era una dona que, pel que sembla, era tot bondat, explicava contes amb els seus fills, fent passar doncs la imatge, diríem, del seu pare, mitigant aquella imatge dura i aspra del seu pare. El noi va estudiar a l'escola i a l'institut de Taganrog, d'on va sortir expulsat finalment per una malentesa situació acadèmica, mentre cantava el cor del seu pare i el monestir ortodox de la localitat. Als seus 16 anys, el pare, quan ell tenia 16 anys, el pare va fer fallida, el negoci del pare va fer fallida, i ell, el pare, per evitar la presó, va fugir a Moscou, deixant un apoderat allà el Taganrog aquest perquè li portés el negoci, li aguantés el negoci mentre ell estava fora. Naturalment, l'apoderat aquest, diríem, el vesser aquest, doncs va demanar garanties i el pare va dir, et deixo el fill aquí i tu tens el fill com a penyora, per dir-ho d'alguna manera, no? I efectivament, en Anton Chekhov va estar 3 anys vivint amb aquell senyor i, de totes maneres, guanyant-se la vida, perquè aquell no estava disposat a pagar-li ni l'educació ni res. Va haver de fer diverses feines i va ser aquí quan va començar a escriure als periòdics locals a canvi de la zona d'algun estipendi econòmic, no? El 1879 acaba els seus estudis així mitjà i també el seu esclavatge, perquè la situació doncs es resol, i llavors ell pot agafar les cames i anar-se'n a Moscou amb tota la família, i allà entrarà a la Facultat de Medicina de la Universitat de Moscou i es farà càrrec de la família i començarà a escriure articles humorístics amb el pseudònim Antoixa Chekhonte, que el fan conegut com a cronista satíric i que li permetran entrar amb una gran editorial que en aquells moments hi ha a Moscou, que és l'editorial de Nikolai Lenin. El Chekhov acaba el 1884 els seus estudis de metge i, com que la seva feina d'escriptor li proporciona uns bons dividends, doncs es dedica a exercir-ho, sobretot atenent els pobres gratuïtament. Lamentablement, el 1885, un any més tard, comença a presentar els primers símptomes, de moment només són símptomes, de tuberculosi, mentre segueix escrivint i millora la seva economia gràcies a la invitació del milionari Alexei Suborin, que escrigui en el seu periòdic de Sant Petersburg, Nou Temps, cosa que ell farà, i per tant el Suborin aquest el protegirà i a més el farà ric. Però la malaltia progressa, el 1887 l'obliguen pràcticament a fer un viatge terapèutic a Ucraïna per canviar d'aires, allò que es deia abans de canviar d'aires, i allà escriurà una novel·la curta, l'Estepa, que es publicarà en una revista literària amb força èxit, fent que un empresari teatral li encarregui una obra de teatre que portarà per títol Ivanov i que serà tot un èxit. El Chekhov, tant com que ha de tenir aquests problemes de salut i tal, el que fa és comprar-se tota una gran possessió a Melikovo, 65 quilòmetres al sud de Moscou. Allà es convertirà en el terratinent de la zona, però, per comptes de la imatge clàssica que tenim dels terratinents, ell s'implicarà en millorar la vida dels camperols que té sota la seva protecció, construint-hi 3 escoles, una clínica, i començant la seva feina d'escriptor, i en concret començant a escriure la seva gran obra de teatre, La Gavina, que s'estrenarà el dia 17 d'octubre de 1896 al Teatre Alessandrinski de Sant Petersburg, entremig de xiulets i crits i un gran fracàs que li fa pensar en abandonar el teatre. Per sort per ell i pel teatre, apareixerà el director Konstantin Stanislavski, que en aquell moment està dirigint el Teatre d'Art de Moscou, i que li demanarà permís per publicar la seva obra, per representar la seva obra aquesta, La Gavina, i a més li encarregarà una segona obra que al final serà la popular i molt coneguda Oncle Vania. Mentrestant, però, Chekhov continua empitjorant de la seva tuberculosi, ja diagnosticada clara clarament i que li ordena canviar l'estil de vida. Se'n anirà a viure a prop de Ialta, a l'Uixa, un poble on escriurà dues obres de teatre més, conegudíssimes, Les tres germanes i L'or del cirerès, i es casarà amb Olga Nipper l'any 1901, una amant que havia tingut o que tenia de quan havia composat La gavina, i amb qui va fer un pacte així una mica peculiar. Ell es quedaria vivint a Ialta, perquè els metges li obligaven pràcticament, i ella continuaria vivint a Moscou procurant la seva carrera d'actriu. No? De totes maneres, l'Olga l'estima molt, i quan el 3 de juny de 1904 l'agafa per l'orella, se l'emporta al balneari alemany de Baden-Wilder a veure si millora la Selva Negra, i lamentablement no és així, lamentablement, i el 15 de juliol de 1904 d'aquell mateix any, és a dir, al cap d'un mes i mig, morirà. Com que ja és un heroi nacional, l'han de transportar fins a Moscou, i el govern rus, el tsar, doncs permet que sigui transportat a Moscou en el vagó de tren refrigerat que portava ostres fresques fins a la cort russa. Allà, arribat a Rússia, arribat a Moscou, serà enterrat al costat del seu pare al cementiri de Novodevichy. I com que la seva primera i principal obra i més coneguda és La gavina, doncs farem coincidir dues gavines. Farem coincidir La gavina de l'Anton Chekhov i La gavina de la Marina Rossell, la cançó La gavina. Per tant, aquí teniu la Marina Rossell, La gavina.
I el pas del vent mar enfora vas voltant fins arribar a la platja assolellada, platja de dolços records, on dia i nit hi fa estar
de gener de 1661, el dia que a l'abadia de Westminster a Londres el cadàver, la mòmia, digueu-li com vulgueu, d'Oliver Cromwell és executada ritualment. Sí, sona molt rar, però veureu com van les coses. Perquè, com sabeu, Oliver Cromwell era un membre d'una família, la família dels Cromwell, que havia sigut molt col·laboradora amb la dinastia dels Tudor, amb els reis dels Tudor, i que va ser educat al Sidney Sussex College de Cambridge en les idees puritanes que va desenvolupar molt aprofundidament, fins al seu casament el 22 d'agost de 1640 amb la Elizabeth Burchier, que tenia, era filla única i tenia unes grans, el seu pare, vaja, tenia unes propietats rurals molt grans a l'Essex, que, ajuntades amb les de la família del Cromwell, doncs van fer una gran possessió i va fer que la família doncs pugés graons en la societat aquesta puritana que hi havia a Anglaterra en aquell moment i que s'oposava a les accions del rei Carles I. El 1628, com correspon, va ser elegit diputat a la Cambra dels Comuns i va estar-hi fins al 1629, quan el Carles I, amb un acte absolutista completament arbitrari, doncs declara la seva dissolució. Però, com que totes les coses passen factura, un parell d'anys més tard, el 1640, el rei necessita diners i per aconseguir més diners ha de reunir el Parlament, i al final doncs el rei diu, va, vinga, tornem a convocar el Parlament. Com que ja fa molts anys, doncs, o fa uns anys, s'ha de tornar a fer eleccions, el Cromwell torna a ser elegit, i quan entra ja, però, entra com un líder del grup dels que busquen la reforma religiosa, busquen el parlamentarisme per sobre de la monarquia i la llibertat de consciència. El fracàs dels seus intents acabarà amb la Primera Guerra Civil del 1642 entre parlamentaris i realistes. Cromwell, amb la seva fortuna, fa un petit esquadró de cavalleria que aconsegueix alguns triomfs importants i que el situa al capdamunt del bàndol dels parlamentaris enfront als realistes. Com que guanyen aquesta Primera Guerra Civil, miren de reformar l'exèrcit, creen un exèrcit nou, amb una estructura nova i que depèn del Parlament, no del rei. Però el Cromwell té llavors una malaltia, ha d'estar inactiu durant uns mesos, i quan torna al Parlament se n'adona que hi ha tot un sector que vol restablir el rei, perquè el rei, tot amb tot això, el rei ha estat fet presoner, està sota vigilància, diguem-ne, domiciliària, res domiciliari, i Cromwell doncs ho recolza. Els que s'hi oposen, la Cambra dels Comuns declara il·legal aquesta oposició i, per tant, passa l'acció i un esquadró de cavalleria el mes de juny de 1647 rescata el rei de la casa, de la presó, del castell on el tenia reclòs al Parlament, i el porta davant de les seves tropes, un fet que posarà Cromwell definitivament en contra d'ell i que marcarà el començament de la segona Guerra Civil anglesa, radicalitzant el Parlament. Els partidaris del rei, que encara n'hi havia en el Parlament, són expulsats. El Parlament decideix, fa un ordre per detenir el rei, jutjar-lo per traïció, i el condemnen, ho fan, i el condemnen a la pena de mort, de manera que és executat el 30 de gener de 1649 de forma pública. Mentrestant, el Cromwell veu que ha de fer altres accions, i el que fa és, amb el seu exèrcit, envair primer Irlanda, on elimina així la possibilitat de que els catòlics irlandesos donguin suport als partidaris del rei d'Anglaterra, i després d'Escòcia, que Escòcia ha agafat el relleu i ha fet el fill de Carles I, naturalment Carles II, l'ha proclamat unilateralment com a rei d'Anglaterra. Això fa que Cromwell, doncs, ataqui, com dèiem, els escocesos, els derroti a la batalla de Dunbar, i, per tant, el Carles II s'hagi de menjar el seu regnat amb patates. Ell unifica totes les tres parts d'Anglaterra, crea la Commonwealth amb Escòcia, amb Irlanda per l'altre costat, i Gran Bretanya per la tercera de Johnson, i crea la Mancomunitat. El Cromwell intentarà que les tres comunitats doncs, tinguin unes eleccions úniques i tal, però no se'n sortirà perquè la política és així i l'Iglésia encara té molt a dir. I com que no ho aconsegueix, dissoldrà el Parlament, crearà un Consell que englobarà totes les faccions. El fracàs de tot això farà que torni a ser dissolt el Parlament. Cromwell serà anomenat Lord Protector, és a dir, dictador, en certa mesura, vitalici. El Parlament votarà un programa moderat de reformes que no li acaba de fer el pes a Cromwell, que dissol el Parlament altra vegada, i que rebutja el Parlament. Llavors el que fa és dir, bueno, doncs t'oferim la corona. Rebutja la corona, però accepta tenir més poders. I, per tant, demanar d'una manera relativament autoritària fins al dia de la seva mort, el 3 de setembre de 1658, l'aniversari de la batalla de Dunbar. Però el rei, el Carles II, que llavors puja al tron, és venjatiu i el que fa és manar als seus soldats i a les seves tropes que facin un ritual d'execució. Per tant, se'n van a l'abadia de Westminster, on havia estat enterrat l'Oliver Cromwell, obren la tomba, agafen el mort i l'executen, direm, el maten, no? Evidentment està mort, però l'acte ritual de fer això per degradar-lo i per fer-lo, doncs, intentar fer-lo oblidar, cosa que naturalment no aconseguiran. I com que Cromwell, entre moltes altres coses, va ser el que va aconseguir la Commonwealth britànica, doncs hem buscat una cançó que identifiqui la Commonwealth britànica, i quina millor que l'himne Rule Britannia, és a dir, l'himne nacional, és com si aquí diguessis això, i el fem amb una versió de la Catherine Jenkins d'aquesta cançó, d'aquest himne nacional britànic que devem a Oliver Cromwell, Rule Britannia. De gener de l'any 1921, el dia que a la localitat nord-americana de Filadèlfia neix Alfredo Arnold Colozza, més conegut sobretot entre els aficionats a la música com a Mario Lanza. Alfredo Arnold Colozza, ja entendreu que era fill d'una família italiana que havia emigrat als Estats Units i que va veure la seva afició pel cant afavorida per l'admiració que el seu pare tenia per l'aleshores viu i cantant tenor italià Enrico Caruso, i també per la bonica veu de la seva mare, Maria Lanza, que havia fet els seus pinitos a la música culta i, en concret, a l'òpera. El noi, però, el seu origen italià i modest i de la família, el va portar a començar a treballar en feines modestes, però finalment va aconseguir entrar a estudiar a l'Escola de Música de Berkshire, a Massachusetts, gràcies al director d'orquestra Serge Koussevitchi, que l'havia sentit en un festival de música de l'escola, de la seva escola, i el va portar cap allà, el van formar i el va fer debutar en l'obra Les alegres comares de Windsor, cantada. La seva carrera operística, doncs, va començar ben aviat i amb força èxit, val a dir, el noi tenia una molt bona veu, però va ser interrompuda per la Segona Guerra Mundial. Va començar la guerra, el noi va ser assignat als serveis especials de les Forces Aèries dels Estats Units i, per tant, va quedar la seva carrera en principi estroncada. Per sort, a l'octubre del 1945, quan va acabar la Guerra Mundial, va reprendre la carrera de cantant gràcies al programa de ràdio de la CBS, de la companyia CBS, Great Moments in Music, Grans Moments de la Música, on va fer fins a 6 actuacions cantant, actuacions importants, cantant música d'òpera, mentre continuava els seus estudis amb el professor italià Enrico Rosati. El noi va anar a fer-se conegut i el 1947 va aconseguir signar una gira de 86 concerts per tot Estats Units, Canadà i Mèxic, i cap allà que se'n va. En un moment determinat fa un concert al Hollywood Bowl i allà crida l'atenció, que havia anat a veure el concert o a sentir el concert, crida l'atenció del fundador de la Metro-Goldwyn-Mayer, Louis Mayer, que parla amb ell i li fa signar un contracte per fer pel·lícules durant 7 anys. En paral·lel, però, el noi, gràcies a l'acció també d'en Mayer, comença la seva carrera de gravacions de cançons comercials pel segell de la RCA Victor, el segell vermell en concret, amb la pel·lícula, amb la cançó Aquell petó de mitjanit, que hi ha altres grans èxits que incrementen enormement la seva fama. Es va fent famós. Paral·lelament comença a fer les pel·lícules que havia signat amb el Mayer i el 1951 encarnarà el mite del seu pare, encarnarà el tenor italià Enrico Caruso a la pel·lícula The Great Caruso, que tindrà un gran èxit i que el portarà naturalment a la fama. Mentrestant, els seus discos, les seves cançons i les seves gravacions li portaran un disc d'or i serà el primer artista conegut que vengui 2,5 milions d'àlbums d'unes seves peces. Però la popularitat fa que el Lanza es vagi, diguem-ne, endiosant, no? Es vagi, com si diríem, inflant. I molts crítics experts que al començament l'havien recolzat comencen a criticar-lo, considerant-lo capriciós, considerant-lo poc madur, però ell, pagat de si mateix, doncs no en fa cas, no ho escolta. Naturalment, això li farà perdre valor, malgrat els espectaculars èxits de les seves cançons, Because You're Mine o la mítica Serenade, i a més provocarà amb Hollywood un incident, perquè ell està filmant una pel·lícula, està rodant una pel·lícula, El príncep estudiant, on te canta, evidentment, però els dissenyadors de la pel·lícula li diuen: home, vostè s'hauria de primar una mica, però què s'han cregut? Jo no m'haig de primar per res. O és que si no, no li podem posar el vestuari, és que a més el personatge és un noi jove i vostè està molt gras i tal. I ell es nega a tot això. El resultat és que la companyia cinematogràfica, la Metro-Goldwyn-Mayer, 2 anys abans de que s'acabi el contracte aquell dels 7 anys que havia signat amb el Louis Mayer, el fa fora, diríem, el fa fora. Però què fa? Es queda les músiques, com que ja les ha gravat el Mario Lanza, es queda les cançons i agafa l'Edmund Purdom com a protagonista, però fa el doblatge, és a dir, li posa la veu de Mario Lanza a l'hora de cantar. El Mario Lanza entra amb una... diu que s'enfada molt per aquest acomiadament, entra amb una depressió molt forta i desapareix durant un any agafant o buscant refugi en l'alcohol, que fa que s'acosti a la fallida econòmica. Està pràcticament arruïnat quan diu: bueno, doncs va, vaig a refer-me, i intenta millorar traslladant-se a Roma el mes de maig de 1957 a treballar en una pel·lícula o a rodar una pel·lícula, Els 7 turons de Roma, on per cert canta la famosa Arrivederci Roma, i fer una sèrie de concerts envers el Regne Unit. Però la seva salut, com que no fa bondat, allò que en diuen amb els que mengen massa i totes aquestes coses, o abusen de l'alcohol, no fa bondat, la seva salut va decaient, comença a fer cancel·lacions i això comença a minar la seva fama d'aquell d'això. Finalment, el 1958, fa uns enregistraments operístics a l'Òpera de Roma per la seva darrera, per la que serà la seva darrera pel·lícula, per la primera vegada, For the First Time, mentre que a l'Òpera de Roma li ofereixen el paper de protagonista, el Pagliacci, per l'any 1960. Però la seva salut no funciona, cada vegada està més fotut, i, per tant, se li declara una flebitis, una hipertensió arterial, i al final, el mes d'abril de 1959, tindrà un atac de cor, i seguirà una pneumonia doble que acabarà amb ell el 7 d'octubre de 1959, deixant una vídua i quatre fills. I ja que, com que hem dit, la cançó Serenade va suposar un èxit absolutament esclatant, doncs acomiadarem aquest programa d'avui i aquest record sobre el Mario Lanza amb aquesta cançó, la cançó Serenade. I, per tant, el Marc Pujol, que avui ha portat tot el comandament de totes les coses aquestes, el Toni Olivella, que l'ha ajudat, com sempre fa i amb eficàcia habitual, i la Goretti Martínez, que ara es posarà a penjar aquestes reflexions i observacions meves sobre aquests fets a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, de Ràdio Televisió de Vilafranca, ens acomiadem fins la setmana que ve. Insistim en la cançó Serenade de Mario Lanza, que recordem que la música també és important en aquest programa. Per tant, que tingueu una bona setmana i fins a la setmana que ve, de part de Francesc Morgades, qui us ha parlat, i de tots els que abans he esmentat. Overhead the moon is beaming, white as blossoms on the bough. Nothing is heard but the song of a bird, filling all the air with dreaming. Could I hear this song forever, calling to my heart anew? In the wind that stirs the willows, I see your face in the stars that shine above.
Hold me closer tonight, we love.
The willows bending, the stars that shine, the shore lights blending, they're yours and mine. Drifting along in my heart, there's a song, and the song in my heart will not fail.
nothing more.